Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Claus per tenir una família amb salut de ferro, ens centrem en els hàbits i les pautes que ens ajudaran a gaudir d'una bona salut tant física com mental. I per fer-ho, ens acompanya en Jaume Fabró. Molt bon dia, Jaume.
Bon dia, Olga.
En Jaume és mestre i antropòleg, director general de l'Escola FEDAC Sant Andreu, i comencem a veure si aprendre des de petits la importància de tenir una salut de ferro és un dels millors regals que pot fer la família a les criatures?
Home, és un gran regal el fet de poder acompanyar a un infant a créixer des de ben petit amb els petits detalls del creixement és fonamental. És gratis.
Aquesta setmana, al diari El País, entrevistaven el cardiòleg Valentí Fuster, que assegurava que el cervell és més important que el cor, perquè és el que tu penses el que decidirà el que tu faràs amb el teu cor. Fuster també apel·lava a la prevenció i a la importància de l'educació per canviar hàbits i frenar els factors de risc cardiovasculars abans que apareguin. I avui a Escola de Família dedicarem els propers 50 minuts, 55, a posar en valor la prevenció, a entendre què es pot aprendre en funció de l'edat de la canalla o quins hàbits saludables haurien d'acompanyar-nos per gaudir d'una bona salut física i mental. I seguint amb la prevenció, Jaume, a finals de 70 i durant gairebé una dècada, la televisió pública espanyola triomfava el programa Más vale prevenir que curar, un programa divulgatiu sobre temes de salut on tothom volia aprendre. Es tracta d'això, que comencem sent conscients de la importància de tenir una vida saludable, de posar-ho en valor.
Fins que no ets conscient que allò és important, és difícil que ho puguis aprendre. Per tant, la primera part de qualsevol aprenentatge, per tant, d'un hàbit saludable, és ser conscient que això és important. Per tant, a partir d'aquí, si ho posem al centre com a eix de treball educatiu, ja sigui des de l'escola, des de la família, doncs podem avançar donant-li valor.
I què implica tenir una vida saludable? Perquè, clar, estem dient que el nostre objectiu és una salut de ferro.
Clar, quan parlem de vida saludable, potser tradicionalment hem parlat sempre de menjar bé, de fer esport, i hem demanat sempre la part molt física, no? A la part de la seguretat, però clar, tota la dimensió emocional, interioritat, espiritualitat i mental, gestions emocionals, és clau. I després d'aquests dos anys llargs de Covid, això ens ha accentuat molt més la importància de curar, de tenir cura de tota aquesta dimensió emocional i mental de les persones.
I aquesta importància creus que ve perquè ja portàvem uns anys que cada vegada en parlàvem més? O és que això també s'hi ha sumat que la pandèmia i els confinaments ha fet que hi hagi més problemes relacionats amb la salut mental?
Jo penso, i per l'experiència que hem vist a les escoles i en famílies, ja portàvem un cert recorregut. Hi havia cert interès i preocupació de tota la dimensió emocional, l'educació emocional, com ho treballem, com fem els infants més resilients. Però, clar, la pandèmia ens ha posat el focus. Ens hem tancat, ens hem aïllat, hem trencat vinculacions socials, que és clau per la salut mental, no? Desenvolupar-te amb altres persones, fer activitat física, una alimentació equilibrada. Això, les famílies que han pogut fer-ho ho han mantingut, el que és alimentació equilibrada, però, clar, el fet de desvincular-se amb altres persones, això dona un factor important de risc i de gestió emocional.
La societat en general cada vegada més parla més d'aquesta salut mental. A l'escola també es van trobant espais per ser-ne conscients de la seva importància?
Realment, a les escoles ens preocupa molt, perquè al final ens preocupa i ens ocupa, perquè al final el nostre motor de ser-hi són els infants, no? als infants i les famílies, perquè al final l'escola no només acompanya infants, ens acompanyem tots mútuament.
Som tota la comunitat.
Tota la comunitat. I per tant, veure com estem, no? Com ens trobem també internament l'equip docent, com ens cuidem per acompanyar els infants i els adults, i els pares i mares, és important. I des de formacions, des de plans de treball, des de programes importants i potents, on posem l'hàbit, els treballs, l'autoconeixement, la dimensió espiritual, emocional. Jo penso que les escoles hem fet recorregut, però al final les escoles fem tot el que podem.
El títol del programa avui és Una família amb salut de ferro. Si és la família, tothom hauria d'anar en la mateixa direcció, anar a l'uníson, que està molt bé que els pares es preocupin que les criatures mengin 3, 4, 5, no sé com s'ho fan, 5 peces de fruita, però si nosaltres ens saltem els àpats...
Clar, ningú pot ensenyar sense exemplificar. És a dir, jo no puc fer res amb la meva filla, amb els meus fills, amb ningú, si jo no ho faig. És a dir, per aprendre alguna cosa, haig d'observar-ho. Si jo no observo allò, difícilment, amb un hàbit molt senzill, no? Prendre fruita, verdura. Si jo a casa faig verdura per l'infant i a casa jo no menjo, o mengem separats, és difícil incorporar aquest hàbit, no? I és una cosa que fa anys que sabem, no ho hem descobert ara. Però, clar, fent les coses, fent-ho conjuntament, observant, participant i compartint, és l'eix bàsic per que pugui existir aquest aprenentatge.
Per tant, aquí sí que ser un model saludable és gairebé més important, podríem dir, que recordar-los doncs, que han de dormir les hores que toca, que cal rentar-se les dents, que cal anar al dentista, perquè a vegades no és només el que tu has de fer, sinó tot el desplegament que hi ha al voltant.
Clar, tu has de fer que ho facin i també has de fer-ho tu, com a família. Has de ser model. I has de ser un model imperfecte, perquè si no al final construïm models de perfecció absoluta on com a famílies ens ofeguem perquè som persones amb problemes, responsabilitats i neguits com tothom i tampoc ajudem de forma saludable els nostres fills i filles a créixer de forma saludable perquè els seus pares no són perfectes, les seves mares no són perfectes i tampoc és bo que tinguin aquest model de perfecció perquè som bastant imperfectes.
M'interessa aquesta imperfecció. Pensant en totes les famílies, podríem dir, no? En les que tenen ganes de fer bé les coses, que hi ha bona voluntat, però és que a vegades no arribem a tot. Un no és capaç de fer-ho tan bé com voldria. Com es pot conviure amb aquelles coses amb les que punxem? Perquè ara moltes vegades també la culpabilitat està molt present, no? Sovint són uns pares molt conscients de que arriba la paternitat, la maternitat, ara que arriba ja que ja tens certa edat, sovint es vol fer bé, però la culpabilitat, aquests models que veiem sovint, que són perfectes, tu els instagramers no sé com s'ho fan, eh? Cuinen saludable, fan esport, van estupendos sempre...
I ho publiquen tot, i dius, clar, no sé com s'ho fan.
Llavors, quan tu veus que no arribes a una cosa i l'altra, a vegades, és complicat aquest, el dia a dia.
Jo, durant molts anys, amb famílies, amb xerrades, amb tallers, amb famílies, la primera cosa que sempre he posat damunt la taula i comparteixo, i amb els claustres, i amb famílies i a casa, és dir, no ho farem tot bé. Primera cosa.
D'entrada.
Intentarem, però no ho farem tot bé. I el que és important, que dins de casa diguem clar que allò que és aquelles coses essencials que són irrenunciables com a família. Allò que és irrenunciable. Jo sempre faig el símil, no? I m'agrada fer el símil. Si a la meva escola som una seixantena de mestres, educadors i educadores, i som capaços d'arribar a acords, a casa, que som un, dos, tres adults, hem de poder fer-ho. Faig trampa, eh? Perquè hi ha diferents dimensions emocionals implicades. Mm-hmm. Però penso que és fonamental que arribem a aquests acords mínims i que sapiguem que si a casa, potser al matí, no som capaços, un hàbit molt senzill, de que tot surti, estigui endreçat abans de marxar.
Això sembla senzill, eh?
Sembla. Pues no passarà res. I assumim-ho. I ja serà la guerra, entre cometes, d'un altre moment. Tota la vegada no es pot. I això a l'escola ho detectem molt, per exemple, les famílies que arriben noves a infantil, no? A I3. Amb un neguit, unes ganes de fer-ho tot bé, que és normal, perquè ets pare primerenc o no, però el primer o el segon, però són petitets, no? I a mesura que van creixent, com les preocupacions canvien, el relativisme s'incrementa i vas trobant el punt on val la pena i el posa les banyes.
Ara m'ha vingut al cap aquella xerrada en Carles Capdevila que, del que passava amb el xumet dels fills, sí. No? El primer, que el bullies, el segon, que hi ha el terra, potser una, sota l'aixeta, el tercer, passaves per la samarreta i pum, cap a dins el
I
nano.
Ja
i no li passava,
no
absolutament,
li passava
res.
Absolutament res.
Bé, també s'aprèn a posar una mica, i com tu deies, aquestes prioritats, de tenir clar, això sí que és important, i això potser està en segon pla, això una mica més enllà, i això ja...
Ja, sí. Bueno, ja per un altre capítol.
Però en tota aquesta adquisició d'hàbits, suposo que en funció de l'edat de cada criatura els correspondrà fer unes coses o
unes altres.
Unes altres, que a vegades això també costa, a internet ja sabem, si busquem segur que ens diuen què has de fer cada edat, però aquestes pautes són universals?
No, no són universals, i a més hi ha una cosa molt hi ha una cosa que ens passa com a educadors i com a criadors, com a famílies, fins als 2, gairebé 3 anys, anem amb unes pautes molt guiades a nivell pediàtric. És a dir, ens diuen quan ha de pesar, quan ha de menjar el nostre fill o filla, quins ritmes de son, què és el que han de fer motriument. I de cop i volta, com a família, hi ha un dia que et diuen, bueno, el seguiment el farem d'aquí un any. Clar, és un moment de pànic, perquè dius, ara què és lo normal? Què és el que s'espera? Normal, paraula terrible. I a partir d'aquí ja negui. Llavors entren amb les comparatives, la gent. Jo penso que el primer que hem de fer és observar la nostra filla a casa, què fem, quina forma de funcionar tenim, i a partir d'aquí proposar-los que puguin fer coses, que puguin entrar en aquest espai de la confiança, de que són capaços de fer, d'aquesta idea tan potent que és la mentalitat de creixement, de pots fer-ho sabent que et pots equivocar. No pots fer-ho perquè ets perfecte, perquè ho faig perfecte o no ho facis, sinó pots fer-ho perquè et podràs equivocar i avança. La idea de l'error és clau amb qualsevol aprenentatge, però amb aquestes dels hàbits, el que em toca a cada edat, és fonamental, perquè si no els hi permetem que s'equivoquin, és quan incorporem el rol patern de papa i mama helicòpter. Jo ho faig jo, ja sigui per anar ràpid, per seguretat, o, ai, pobret, és petit o petita, ja ho farem més tard.
Ara anirem als helicòpters d'aquí una estona. Hauríem de tenir clar que l'error, la imperfecció, podem conviure amb ells, que els hauríem d'acceptar, fins i tot d'abraçar, eh? I així potser ens sentirem més còmodes. La paciència i la constància, suposo que també han d'estar presents, perquè en això d'incorporar hàbits no és cosa d'un parell de dies. No. Que un parell de dies rentin les dents abans d'anar a dormir no et garanteix que la resta de la vida ho facin ni ho facin bé.
Exacte.
Quin greu.
Sí, perquè clar, hi ha molts experts, no?, parlant per incorporar un hàbit 21 dies, 65 dies. Bueno, hi ha molta... Fa falta temps. És a dir, per incorporar coses noves fa falta temps. I els hàbits fa falta temps, constància i modelatge. Per tant, fer-ho plegat i perquè ho tirin endavant. I a partir d'aquí es pugui incorporar a la rutina. El temps és clau, la paciència és fonamental. Clar, per tenir paciència haig de tenir temps. Si jo no tinc temps, em desespero. Jo sóc el primer, i entro en còlera, i entro en pànic. I per tant, i la constància. Per això fa falta dir, bueno, això és important, farem això, i repetirem. Per això les escoles, als llars d'infants, infantil, ho podem fer bé, perquè tenim el temps, l'estructura, l'espai, i tens allò per fer.
Tot t'acompanya.
Tot acompanya. A les cases no ho tenim tan fàcil, perquè si per sort a casa la família, els adults, treballen els dos, o és una monoparental i treballa una persona només, és complex logísticament. Per tant, hem de ser flexibles i arribar on t'arribes.
En aquesta flexibilitat, les excepcions també poden entrar? Sempre que no sigui una excepció de... Ens ho saltem 7 dies a la setmana, 12
clar,
mesos l'any.
Això llavors ja no és flexible. Això és... Ens hem carregat el propòsit, el que volíem aconseguir. Jo recordo que a casa no sopàvem al sofà mai. Mai, mai de la vida. Fins potser als 6-7 anys. La meva filla va començar a anar a casa d'altres amigues I llavors aquell dia sopaven davant del sofà mirant la tele. Llavors va començar a demanar que passés allò. I es va convertir en un ritual excepcional. Està bé. És a dir, la gràcia de la vida és que hi hagin moments excepcionals i es posen en valor. Quan allò excepcional es converteix en rutina, deixa de tenir valor. Per tant, la flexibilitat també forma part d'aquest procés d'hàbits i de creixement.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa avui, els hàbits saludables, com tenir una salut de ferro, i també hem fet una petita tria, com sempre. Si abans parlàvem del más vale prevenir que curar, pensant sobretot en els espectadors més adults, també hem trobat diverses propostes televisives, això sí, pensades pels més petits.
¡Oh, ya es hora de almorzar! ¡Que ven mis ojos! ¿Todavía no se han lavado las manos? ¡Vengan conmigo! Tengo que treparme sobre este banquito si quiero lavarme y quedar bien limpito. Y ahora, mamita, una linda sorpresa. Sin que ella lo pita, ponemos la mesa. ¡Qué rica la sopita!
Aquest era el Casimiro pels més joves, pels joveníssims, una mena de monstre pelut animat que la canalla de principi dels 80 el recordava què cal fer quan és l'hora de dinar, però no és l'únic ritual. A tu et va tocar el Casimiro, sí. Jo també el Casimiro. El del dinar no el recordava. Jo recordava el que ve ara, el d'un dels moments que més costa del dia quan ets l'adult, quan ets el petit, et fa molta gràcia. Anar a dormir.
Y ahora presentamos un mensaje de nuestra estrella nocturna, Casimiro.
¡Que ven mis ojos! Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados. Voy a cantaros una hermosa canción de cuna para que os vayáis a dormir. Escuchad atentamente mi voz melodiosa. Fuera calcetines, me pongo en pijama, me cuelgo la ropa, preparo la cama.
És curiós que no recordava que la cançó sempre és la melodia és exactament la mateixa, no es varen trencar el cap gaire, però déu-n'hi-do, en tan poc temps, la de pautes que ens estan dient abans d'anar a dinar, ens rentem les mans, col·laborem, no? Parem la taula, siguem agraïts, també mengem la sopa, diem que bona està la sopa. Que important és també passar-t'ho bé mentre vas aprenent?
És fonamental. L'aprenentatge està vinculat a les emocions. Això el David Buendo, els neuròlegs, la neurociència ens ho està recordant i està posant a evidència allò que s'intuïa des de les pedagogies, no? I, per tant, que sigui una experiència de gaudi és el que ens permetrà que s'incorpori a hàbit. Si no, serà per compliment, perquè toca, perquè m'ho manen, per autoritat. No serà perquè realment s'incorpori a l'hàbit, a la forma de fer. És un gran repte aquest, eh? És molt complex, perquè... Hi ha coses que són molt avorrides.
Clar, potser quan són molt petits els pots mig enganyar. Mira sí. Que divertit, anem a doblegar el pijama. Però, clar, a mesura que es van fent grans...
Això ja no passa igual. Llavors hem de posar en valor la dimensió de la responsabilitat, el que som una família, el que estem junts, el que les coses funcionen gràcies a tots i no gràcies a la màgia de que algú s'encarrega de la logística, el pare, la mare o qui sigui, i per tant... El posar en valor la teva responsabilitat, la teva implicació, és quan passem a certes edats, és a dir, tu ets més gran, pots fer certes coses, tens els privilegis ja de persona més gran, hi ha dimensió de confiança més alta, tu també t'has d'implicar en això. Ja no és un tema només d'hàbit, és un tema de que això ha de funcionar. La nostra petita societat ha de funcionar gràcies a que tothom hi posem el coll.
Hi ha una petita societat que viu un carrer concret que es diu Barri Sèsam, que funciona arreu del món i on van regalant-nos missatges que ens ajuden també en aquest aprendre.
Yo soy famoso por tapar galletas, comer sin seguir las dietas. A mis seguidores no les ha gustado verme comiendo pescado o alguna verdura. Creen que yo mucha cara dura, ahora voy a responder con aquello que debéis hacer.
Comer solo galletas está mal. También has de tomar verdura, carne y fruta, dieta sana y total.
La comida sana es tan buena.
Una persona sana. Porque yo comer comida sana.
El monstre de les galetes i aquest cor de fons que li va dient la comida sana, el menjar sa, que és curiós, uns referents, ara dèiem a micro tancat, que estan canviant. De fet, ell està dient menjar fruites, verdures, carns i peix, i segurament hi ha famílies que la carn i el peix no estan presents, perquè abans la majoria de la població era omnívora i ara no tothom.
No tothom, exacte.
Per tant, al pas del temps, tot i que hi ha uns hàbits que sí que es van mantenint, no? Rentem-nos les mans, col·laborem, rentem-nos les dents, anem a dormir, dobleguem la roba... Hi ha coses que sí que es nota que han passat anys.
I han canviat. A nivell d'alimentació és un canvi important i rellevant. I en els últims 8-9 anys, realment el canvi ha estat notable. Els referents que ens diuen les coses també ha canviat. Tots aquests referents que ens estem escoltant sortien per canals massius. I, per tant, de forma homogènia, la gent ho sentia, els infants, les famílies ho sentíem i ho compartíem. Per tant, el clan era més conjunt. Ara mateix els referents, ben bé, fins i tot hi ha infants que no sabem que escolten ni que miren, perquè tenen accés a dispositius autònoms, totalment autònoms, i per tant no sabem ben bé quins referents estan captant com a model o com a propostes. A nivell del que tornàvem d'alimentació, a l'escola es nota molt, és a dir, les preocupacions, els neguits, i cap a quin tipus de model d'alimentació saludable hem de posar damunt la taula, això també ens està fent canviar, perquè el món està canviant.
El món canvia. Quan som petits sembla que més o menys la família acompanya la canalla, saben més o menys què és el que veuen, però a mesura que es van fent grans, si ara un nano de 15 anys li poses el Cookie Monster, et dirà que... potser ni et diu.
No,
gira cua i et diu gràcies, no m'interessa. És important que es vagin trobant nous referents més enllà de l'escola, de la família, quan arriba l'adolescència, que potser els iguals són el que comencen a guanyar pes, que els iguals també podria ser el TikToker, el YouTuber... És important, no?, veure quins missatges els arriben per aquests canals.
I són, existeixen. Encara que no els hi donin importància, ells accedeixen a aquests referents diferents. Llavors, és en el moment en què, com a família, tu perds el control al 100%, és a dir... Com tu deies, fins a certa edat tu controles molt bé l'entorn, la comunitat. Quan entra la vinculació a tot l'entorn virtual, perdem el control. El que detectem, el que estem detectat, és que aquesta connexió amb referents externs, de família, d'amics i de barri o de poble, cada cop són més petits. Infants de 7, 8 anys amb accessos a xarxes socials, accessos a mons de YouTube, per tant, perdem el control. Jo penso que aquí hem de fer una reflexió com a família, com a societat. Que hi hagin referents diferents que es connectin amb ells és fonamental, perquè si no els buscaran en un altre lloc. Per tant, hem de poder tenir cura de quins referents els compartim, tenen accés, no per sobreprotegir o controlar, però sí per saber-ne que estan escoltant. Perquè encara que escoltin rap i a mi no m'agradi, o reggaeton i a mi no m'agradi, potser l'hem d'escoltar plegats.
Suposem que anem tots plegats, tots a la una. Quines estratègies ens poden ajudar això, a sumar esforços, a funcionar com a equip, a aconseguir que tothom, en la mesura de les seves possibilitats, faci que la comunitat avanci?
Ens hem d'escoltar. Ens hem d'escoltar, acceptar que hi ha diferències. I els adults ens hem de mossegar la llengua a certes edats, ja, i tenir paciència i tirar endavant. Perquè passa una cosa molt important i clau, que una vegada una pedagoga m'ho explicava i em vaig quedar amb aquesta idea. A l'edat d'infantil, de primària, els primers anys, anem treballant i anem construint com un gran trencaclosques i anem posant les peces. Anem posant les peces, més o menys, una encaixa, una altra no, tenim una zona encara per construir, però el mapeig està bastant dibuixat.
Mm-hmm.
Arriba un procés de creixement dels nois i les noies, que de cop i volta és com si algú sota la taula piqués ben fort i saltessin. I s'han de tornar a reconstruir. té a veure molt amb el procés neurològic de reconstrucció. I aquí això ens desespera a tots. Els adults, que dius, si portàvem aquí tants anys fent feina...
Què està passant?
Què està passant? I ells mateixos, els nois, de dir, jo ara cap a on vaig? Uh-huh. I per tant, en aquest procés, hem de saber que hem d'escoltar-nos, hem de treballar plegats, i que queda molt camí per treballar conjunts.
Quan faig esport, m'ho passo bé i em poso a to. Amb tot l'equip ens entrenem mentre juguem. M'agrada pedalar, saltar i encistellar, xutar, nedar, esquiar, córrer i patinar. M'agrada el voleibol, el tenis i el futbol, l'esquí, el rem, el bàsquet, el golf i l'embol. Em moc, m'agrada l'esport. Em moc, segueix-me si pots.
Escola de Família, avui ens acompanya en Jaume Fabró, mestre i antropòleg, director general de l'Escola FEDAC Sant Andreu. Els del Super 3, que estan a punt d'estrenar nova família, veurem com és aquesta nova realitat del Super 3, els agradava l'esport. Practicar esport és un altre hàbit que suma, que suma salut, dieta equilibrada, practicar esport, dormir les hores que toca. Avui estem descobrint com podem tenir una salut de ferro i en aquest camí cap a una vida saludable hi ha qui es passa de frenada. Aquells que... el seu objectiu no és potser una salut de ferro, sinó ser els més d'alguna cosa quan tenen uns referents que potser estan una mica desdibuixats. Abans de la pandèmia a Espanya hi havia gairebé 500.000 de persones que patien trastorns de la conducta alimentària. Entre tots ells, 300.000 eren nois i noies entre 12 i 24 anys. I he dit nois i noies, tot i que el 90% d'aquests joves eren noies. Un trastorn que el 2019 era la tercera causa de malaltia crònica a l'adolescència. Malauradament, durant la pandèmia hi va haver un augment de trastorns de la conducta alimentària i són molts els professionals que treballen per la prevenció d'aquests trastorns i avui hem volgut parlar amb la Sara Bujalance, psicòloga i directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia. I li hem preguntat a la Sara una sèrie de coses, però... Hem començat per voler saber quan es considera que hi ha un trastorn de la conducta alimentària i ens ha dit això.
Per una banda, hem de tenir en compte que els diferents trastorns de la conducta alimentària, l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, el trastorn per afartaments, el trastorn de la conducta alimentària no especificat, tenen diferents criteris diagnòstics, vale, que queden recollits al DSM-5, que és el Manual de Psiquiatria Internacional que es fa servir per poder determinar quins són els criteris per diagnosticar un trastorn mental. Però a grosso modo, i perquè sobretot la gent pugui entendre quan ens hem d'alarmar, no? Quan ens hem de preocupar per algú que sembla que té un trastorn de la conducta alimentària, des de l'associació sempre diem que hi ha dos pistes, no? Hi ha dos elements que són fonamentals a l'hora de tenir en compte i a l'hora de poder valorar quan una persona doncs, realment té un trastorn de la conducta alimentària. La primera pista és que quan algú té un trastorn de la conducta alimentària està patint, val? I està patint d'una manera intensa. És algú que pateix a nivell emocional, a nivell psicològic, i que no està bé, i que no està bé d'una manera permanent i recurrent. I que aquest malestar afecta negativament una o més àrees de la seva vida. Aquesta seria la primera pista. La segona pista seria que quan una persona té un trastorn de la conducta alimentària, no té el control ni sobre el seu hàbit alimentari ni sobre la seva vida en general. Per això, per poder determinar quan hi ha un trastorn de la conducta alimentària, doncs estaria bé que ens hi fixéssim en aquests dos elements, no? La persona està patint, la persona té control sobre el seu hàbit alimentari, sobre la seva vida o no?
I a partir d'aquí també hem volgut saber en quin moment a la família li haurien de saltar les alarmes per un possible trastorn.
Doncs les senyals d'alerta més importants tindrien a veure amb observar que fa canvis en l'alimentació amb l'objectiu de primar, vale? Que també fa canvis en la pràctica d'activitat física amb l'objectiu de primar, vale? I també doncs, que observem una alteració en l'estat d'ànim, que veiem que està trista, que està irritable, que està ansiosa, vale? Que té, per d'una manera, mal caràcter, que s'enfada fàcilment. No? Totes aquestes alteracions de l'estat d'ànim també ens estarien alertant doncs, d'un possible trastorn de la conducta alimentària. I una altra cosa que també ens podria fer alertar és que observem un aïllament social progressiu, no? Pues que sortia amb els companys i companyes i ara ja no surt tant, passa més temps a casa, més temps tancada a l'habitació, mirant el mòbil, aquestes serien les senyals d'alerta més importants, vale? Canvis amb l'alimentació i o l'activitat física per baixar de pes, canvis en l'estat d'ànim, canvis en les relacions socials, no? Cada cop es va aïllant més, i a més d'aquests doncs, en poden aparèixer d'altres, no? Com per exemple que hi hagi una pèrdua de pes, no? Que observem que hi ha una pèrdua de pes, que observem que sovint expressa que no se sent a gust amb el seu cos, que li sobra pes, no? Que veiem, per exemple, que intenta evitar mostrar el cos perquè no vol anar de colònies, no vol anar a la piscina, no vol anar a la platja per no mostrar el cos.
Si entreu a la web de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que és www.acap.org, veureu que porten a terme programes de prevenció. Per això hem preguntat a la Sara quins són els factors de risc que afavoreixen l'aparició d'aquests trastorns.
Doncs els factors de risc que afavoreixen l'aparició d'aquest trastorn bàsicament hi ha de tres tipus: a nivell individual, a nivell familiar i a nivell psicosocial. A nivell individual podríem dir que ser dona i ser adolescent són els més freqüents, vale? Per patir un trastorn de la conducta alimentària, però evidentment no els únics. També hi ha una predisposició genètica, vale? Hi ha una predisposició genètica a patir aquests trastorns, una baixa autoestima, o sigui que la persona se senti profundament insatisfeta amb si mateix, és factor de risc també. Una imatge corporal negativa que va molt de la mà d'una baixa autoestima, que vol dir que a la persona no li agrada el seu cos. Vale? Determinats trets de personalitat poden afavorir també l'aparició d'un TCA, com per exemple doncs una manera de ser molt rígida, no? Un pensament molt rígid, molta necessitat de control, de perfeccionisme, molta autoexigència, dificultat per tolerar la frustració, dificultat per gestionar les emocions. A nivell familiar, el factor de risc que millor s'ha pogut identificar és aquell que implica que la família faci comentaris crítics sobre el cos del noi i la noia, o la noia, i en general per extensió del físic de les persones. Així que un missatge molt important enviar a les famílies seria que evitessin fer comentaris crítics sobre el cos del noi o noia i també de la resta de persones, eh? Hauríem d'evitar comentaris obertament hostils, no? Com és que t'has engreixat, mira quina panxa has de posar, o quines cuixes, etc. I també hauríem d'evitar els que poden tenir un to més carinyós, però que no deixen de ser una crítica negativa cap al cos, no? Com la meva gordeta, no? O la rodoneta, o aquestes coses que a vegades, o la boleta, aquestes coses que a vegades es diuen a casa de manera carinyosa, però que potser en el nen o nena poden tenir un impacte negatiu. I a nivell psicosocial, els factors de risc que existeixen doncs, són bàsicament els que nosaltres tenim, no? a la nostra societat, perquè les societats occidentals i desenvolupades com la nostra són les que tenen més risc de TCA, perquè el model de bellesa femení és un model excessivament prim. La difusió d'aquest model de bellesa és molt extensa a través de mitjans de comunicació i darrerament sobretot internet i xarxes socials, i per tant tota aquesta pressió social per tenir un determinat cos doncs, tindria una influència molt clara i molt evident, no? I molt indiscutible pel que fa al desenvolupament dels trastorns de la conducta alimentària. No?
I un cop identificats els trastorns de conducta alimentària, volíem saber si és possible eliminar-los.
La resposta és que sí, o sigui, la recuperació total és possible, d'acord? De fet, el 70% de les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària es recuperen sempre i quan facin un tractament especialitzat pel trastorn de la conducta alimentària. Això és indispensable. Però la bona notícia és aquesta, que la recuperació total és possible i, de fet, a l'associació coneixem moltes persones que s'han recuperat i que, de fet, avui dia doncs, participen de la nostra activitat col·laborant amb la causa, no? Amb la lluita contra els trastorns de la conducta alimentària, perquè ells o elles van ser persones que ho van experimentar en primera pell.
La Sara Bujalance, psicòloga i directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, ja ha introduït un problema de salut tant física com mental. Jaume, clar, des de casa ella ens deia, no?, com es poden identificar aquests problemes. Com es pot, en general, cuidar la salut mental? Perquè a vegades tot va tan ràpid, sobretot quan les criatures van creixent, que a vegades costa trobar una estona per estar junts sense haver de parlar qui et recull, qui et porta, tens deures, com ha anat l'examen, amb qui sortiràs.
Clar, al final tenir espais, per pocs que siguin, per compartir i escoltar-se és important, anar a sopar junts, A casa, eh? No al restaurant.
No anar cada dia a un restaurant.
No, cada dia no, sinó sopar junts. Tenir rituals de trobada familiar ens ajuda. Ens ajuda perquè és un moment de connexió i d'explicar-nos com ens ha anat el dia i explicar els moments fantàstics i els moments difícils. Allò que tornava a dir, no tot és perfecte. És a dir, el pare, la mare, les mares, quan han anat a treballar, han tingut dificultats també. I per tant, si jo com a adult genero un model de que a mi també em passen coses difícils, també pot ser un espai de que em puguin arribar missatges.
Per tant, aquest parlar i escoltar és bidireccional.
És bidireccional.
No només que els adults preguntin als fills.
Clar, no és fer qüestionaris, que tenim tendència, eh? Els pares tenen tendència a posar formularis, qüestionaris al foco i començar a fer preguntes, interrogatoris fins i tot, eh? I ho fem perquè hi ha moments d'angoixa que dius, ja saber, i ens posem en modo inspector gadget que hem de descobrir què és el que està passant quan sospites alguna cosa, no? I després el clan, l'educar en el clan és important. Conèixer l'entorn amb el que va el teu fill, la teva filla, conèixer famílies, conèixer els amics, també et dona peu a observar, a fer, a tenir converses i confiança més enllà del nucli tancat familiar, perquè hi ha més gent que observa el teu fill, la teva filla, i potser ha anat al cau, o a l'esplai, o al partit de bàsquet, o jo què sé què, però algú altre pot donar l'alerta. I si tenim el missatge cap als altres també, que no són perfectes i que ens poden passar coses, potser algú s'atreveix i et diu, escolta'm, he vist això.
Potser pareu atenció. Tot i així, a mesura que es fan grans, va ser més complicat, perquè els amics ja són aquells que t'expliquen però que potser ja no són els mateixos que eren. Potser ja no els acompanyes tant al futbol ni al bàsquet. Ni...
No ens queda més remei que confiar. És així. És a dir, hem fet feina molts anys i quan estan en adolescència han de créixer, els han de passar coses. No vol dir que és fàcil, eh? És complicat. Però no ens queda més remei que anar confiant i continuar escoltant i parlant. A vegades és parlar i preguntar i potser no hi ha resposta. Complicat també de gestionar-ho.
No apretar.
Apretes, però dius una mica, però lo just. Dius, vale, si continuo apretant, la cloïssa es tancarà del tot.
De la teoria a la pràctica.
Ja tenim clar que és imprescindible l'adquisició d'hàbits saludables per tenir una salut de ferro. Ara, més enllà dels valors que es fomenten a cada família, també estem convençuts que l'escola és un espai que sempre suma en positiu. I per saber com es fa aquest traspàs de la teoria a la pràctica i com es treballa a l'aula, saludem a la Cristina Masó. Molt bon dia, Cristina.
Hola.
La Cristina és infermera de professió i des de fa 4 anys és l'infermera escolar a l'Escola Badruna Escorial Vic. Explica'ns, perquè d'entrada segur que hi ha molta gent que diu com, infermera, una escola? En què consisteix la vessant educativa i de promoció de la salut a l'escola de la que tu et fas càrrec?
Doncs bé, com bé deies, l'escola és un mitjà molt bo per poder fer tota mena de coses educatives i de promoció de la salut. Llavors, bàsicament, consisteix en un conjunt d'actuacions que fem en forma de xerrades, jocs, contes, sobretot coses molt divertides i visibles que criden l'atenció dels nens i que van destinades a fomentar la salut tant individual com col·lectiva dels alumnes. I d'aquesta manera intentem crear estils de vida saludables des de l'infància, des d'uns P3, fins a l'edat adulta, batxillerat i cicles formatius. Sempre van dirigides en funció de cada grup d'edat. Evidentment, fem coses totalment diferents. Llavors, en el cas de la nostra escola, nosaltres el que tenim és un programa general al centre, on en l'apartat de salut tenim programades totes aquelles intervencions que realitzem durant tot el llarg del curs, que això ve donat tant per professorat com si pels pares si necessiten o diuen mira, doncs el meu fill, doncs intentem agafar tota aquesta mena de recol·lecta i fem doncs tot un programa durant l'any. Bàsicament, l'objectiu és crear estils de vida des de la infància i a mesura que van creixent anar-los repetint i d'aquesta manera ells conviuen amb aquesta, és a dir, conviuen en aprendre, no? Això sí, això no, això saludable, és molt bo per ells.
I són igual de receptius a totes les etapes? Perquè quan són molt petits ens fa la sensació que ha de ser més fàcil. No sé si a mesura que van creixent...
Mira, la veritat és una pregunta xula perquè és molt, queda esperat que amb els més petitons són molt més receptius sempre, més que els adolescents o en l'edat adulta. Inclús moltes famílies et diuen anècdotes que passen a casa, no?, de coses que has explicat. És que el meu fill, en canvi, en l'edat adulta, costa més entrar. És a dir, costa més. Ells tenen com les seves percepcions i a mi és diferent. Tot i que, com que des del P3, que estan escoltant d'any coses repetitives, doncs ens ajuda a que també, evidentment, qualli el missatge.
Abans anàvem parlant amb en Jaume d'aquesta paciència, de la constància. Clar, què cal perquè vagi això, solidificant-se aquests hàbits, que es vagin repetint? Potser que vagin veient que tenir bons hàbits els ajuden a tenir una vida més saludable i alhora a sentir-se més bé i com, més en equilibri.
Exacte, exacte. Com dius tu, clar, en primer lloc, penso que també és molt important, l'escola és un lloc idoni. Primera, que hi passen moltíssimes hores, però també és molt important el fet de tenir una infermera a l'escola. Crec que hi hauria de ser totes les escoles, eh? Llavors, això permet que en cas de que tinguin que venir per qualsevol altra tonteria, no?, perquè s'han donat un cop a la boca, doncs això ja fa que jo mateixa, aquí com a infermera, aprofito, no?, per intentar ja fomentar hàbits. Doncs parlo de les dents, si es raspalla les dents, o el que és important, no? També és molt important ser constant amb els missatges, com dius, el que volem transmetre i també fer-ho arribar a les famílies, no?, a través de xerrades, a través de fulls informatius, inclús a través del professorat, del tutor, no? Allò de dir, a vegades, doncs, veiem que en alguna classe l'alimentació a l'hora d'esmorzar no és prou saludable, doncs, o bé puc fer una xerrada dirigida als pares, o bé el mateix tutor intenta, doncs mira, proposem un cop a la setmana fruita, o això amb tots els tipus d'hàbits que tenim.
Possiblement en aquestes xerrades, quan arriba el torn obert de preguntes, no tant en el de la fruita, però amb altres hàbits saludables, hi ha una pregunta que m'imagino que repeteix, que és que ara hi ha moltes tentacions que conviden els fills, i els adults també, al sedentarisme. Què diries a aquelles famílies que els preocupa que els fills prefereixin quedar-se amb la consola o estar enganxats al mòbil en lloc de quedar a fer un passeig amb els amics, perquè possiblement ja s'estan comunicant amb els amics, perquè estan jugant en línia i ja estan parlant, però el que passa és que no surten a l'exterior.
Exacte, sí, realment és un tema preocupant, eh? És veritat que cada vegada les pantalles o dispositius mòbils fomenten més el sedentarisme tant en els infants com en els adolescents. És fàcil que un infant o un adolescent prefereixi quedar-se a casa sentat al sofà i davant la pantalla que posar-se a córrer, no? Llavors, crec que és important educar els nostres fills en l'ús de pantalles, no tan sols per al sedentarisme, sinó per als diferents problemes que aquestes poden comportar, no? Actualment s'han duplicat les consultes de casos a salut mental als hospitals i parlant amb companyes d'aquest servei comentaven que molta culpa la tenen les pantalles, ja que no ajuden a socialitzar-se i això pot comportar en moltes ocasions doncs, sentir-se sol, la soledat, no?
Uh-huh. Quins són els dubtes més habituals que et plantegen les famílies, més enllà del sedentarisme o les pantalles?
Jo els dubtes més habituals que em poden plantejar, ja et dic, directament a mi moltes vegades no m'acaben d'arribar, perquè jo la veritat és que tinc més dubtes tema de medicació o coses de malalties cròniques, però sí que ho fan arribar a nivell global i ens parla molt, doncs, les pantalles i problemes d'alimentació és el que realment ens arriba més a nosaltres.
Doncs Cristina Masó, infermera escolar a l'Escola Vedruna Escorial Vic, moltes gràcies per compartir les teves experiències.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Escola de Família, seguim parlant amb en Jaume Fabró, director general de l'Escola FEDAC Sant Andreu, i bé, ens ha fet molt la sensació, que és el que tu deies al principi, a l'escola arribem a tants llocs com podem, perquè, clar, passen tantes hores que allà tot
passa,
brolla.
Tot brolla, tot passa. Tantes famílies, tants infants, tantes realitats, tots a l'escola els compartim i a partir d'aquí acompanyem.
a les famílies hi ha aquest intent, no? Diríem, donem per fet que tothom intenta fer-ho bé, que va en positiu, que va provant bons i a vegades nous hàbits, no? L'arribada dels fills també és una oportunitat moltes vegades pels adults per millorar, és una excusa més que et fa il·lusió, que comences i a vegades bé, doncs, assoleixes l'objectiu. Però què passa en aquells moments, les tentacions de tirar la tovallola? Que tu saps que si tu el vesteixes aniràs més ràpid que si es vesteix, que potser tancaràs millor l'ampolla d'aigua i no mullarà els llibres, que buidaràs la motxilla i no quedarà aquella resta d'entrepà que està allà durant setmanes. Com podem conviure amb tot això i no convertir-nos en els pares d'helicòpter que deies abans?
Clar. Aquí hem de partir un altre cop de la idea de no ha de ser tot perfecte. Llavors, això és una capacitat de gestió que tenim com a adults. És a dir, si a nivell emocional és important acompanyar els infants, jo com a adult haig de ser capaç de dir, bueno, assumeixo que això es quedarà així o no serà perfecte. Clar, el voler que tot sigui perfecte, tot estigui controlat, fa que jo activi tots els meus mecanismes i tots els meus braços, a tot arreu. A casa, al col·le, a la feina, i que tot el que fa el meu fill estigui hipercontrolat. I això detectem. És a dir, detectem cada cop més, i això a les escoles ho veiem en els últims anys, cada cop hi ha més control i sobrecontrol sobre el que fan els nens, i els infants cada cop veiem que venen amb menys hàbits, amb menys autonomia, amb menys capacitat de... La capacitat la tenen, però els hem desactivat. Els estem desactivant, perquè si m'ho fan, jo em sento i m'espero. Està clar, els hem ensinistrat en això. Per tant, aquí hem de... O les coses fer-les amb molt més temps, que això és molt difícil, és realista. És a dir, a una família, doncs mira, lleva't una hora abans, això és ciència-ficció, perquè això és dir, fes el que puguis, i dir, bueno, farem menys coses i ajudarem i acompanyarem amb pautes molt senzilletes a nivell de què haig de fer i què no haig de fer. I això ens va passant a mesura que van creixent, perquè després, quan tenen tasques, quan han de portar les coses a l'escola o han de portar l'equipació de futbol, de bàsquet, del que facin, si jo me'n faig responsable de tot, desactivo el control de l'infant. I al final no és autònom, és executor. I llavors, això al final passa factura, perquè el nostre fill i la nostra filla cada cop està més desangelat i no sap què ha de fer i tenen situacions de pànic i ens passa, nens que no saben com actuar perquè els hi han fet tot i els nens t'ho expliquen i dius, bueno, alguna cosa pots fer tu. Diu, sí, però no em deixen.
Llavors, fomentar l'autonomia seria com posar una peça més en aquest, per sumar en aquesta salut. Clar, de ferro.
L'autonomia va vinculat a la confiança. És a dir, haig de generar l'espai de confiança perquè ells puguin fer a casa, a l'escola, i així els nens puguin fer sols. És a dir, quan un nen aprèn a fer el llit, no el fa perfecte. És a dir, no posa l'embós, no fa perfecte. Es tira, l'arruga, i haig d'assumir jo que no serà perfecte. Però això genera autonomia i genera confiança que ho pots fer. I assumir el nen, si diu, bueno, ben bé no està com tu el fas, però... El missatge ha de ser, ens serveix. Demà potser surt més bé. I anem fent. Aquest missatge és molt important. La imperfecció, la flexibilitat. Estàs aprenent i ho faràs més bé. Però fent-ho. I això, els adults, n'hem d'aprendre. N'hem d'aprendre perquè estem en un món hipercompetitiu. I els nostres fills han de ser els millors.
Clar. I és complicat.
I és complicat.
Donem per fet que convivim bé amb la imperfecció, que els deixem l'espai, que fomentem que siguin autònoms, van creixent i arriba un dia que fan el llit d'una manera que als adults els sembla relativament acceptable. Arriba l'adolescència, aquell espai que és la seva habitació i que conviu amb la resta, és una estança més de la casa. Com es troba l'equilibri aquest entre és que és la meva habitació, és el meu espai, però això està dins de la casa que és de tots. S'ha de triar quina és la batalla que volem guanyar?
Clar. Ja, al final, l'espai és comú, és de la família, no és particular. És a dir, la cuina no és del pare o de la mare, o de les mares o dels pares. És a dir, és un espai compartit. tu utilitzes aquell espai perquè tens les teves coses, però l'espai és de tot. Llavors hem d'arribar, quan som més grans, a pactar-ho. Quan som més petits, potser no hem de pactar, hem de parlar-ho, hem d'entendre, no? Perquè el del pacte i el negociar, hi ha infants de 5 anys que els podríem enviar a parlar amb Putin i prendre negociacions, perquè són molt hàbils negociant. Potser hem d'entendre les coses, però no fa falta negociar-ho tant. Quan som més grans, adolescència, 13, 14, 15 anys, hem de respectar, però ells també hem de respectar. És a dir, el respecte és mutu i hem d'arribar a uns acords. Això ha de funcionar així. Què et sembla? Com t'encarregues? Com ho fas? I donar tasques més enllà de la seva habitació. És a dir, l'espai compartit.
Hem començat amb un objectiu ben ambiciós, que la família al complet tingui una salut de ferro. No es tracta només dels fills, també dels adults. És important que recordem que aquí cal ser corredors de fons per assolir l'objectiu?
Sí, corredors de fons i assumir que hi haurà moments crítics. Perquè, clar, des que neix el teu fill fins que té 18, 19 anys, 20, 25, passen moltes coses a la vida. Ens passa de tot, a tots. I, per tant, tindrem moments molt plàcids que les coses dius, mira, això ja funciona, i de cop i volta, el que es deia, no? El trencaclosques es desmunta i hem de tornar a posar-hi. Bueno, doncs sabem que hi ha moments crítics amb això, i això no hem de tenir pressa. Som una societat ansiosa, de velocitat, d'evidències ràpides, i l'educació és fantàstica, el món de l'educació, el món del creixement és fantàstic, però no tenim les evidències, els indicadors de canvi any rere any. No tenim, no és un compte de resultats d'una empresa que hem incrementat un 10, un 20, un 30%. No. Anem veient cosetes i hi ha coses que desapareixen i tornen a aparèixer més tard. I això ens desespera com a adults. Perquè, bueno, ho hem de gestionar.
En aquests moments de crisi, quan les criatures ja tenen certa edat, o no sé si també quan són petites, estaria bé verbalitzar? O sigui, estem anant massa malament. O sigui,
sí.
Potser ens hi hauríem de posar.
Sí, jo penso que és important reconèixer-ho. És a dir, reconèixer-ho a qui sigui, ja sigui a casa, i si externament tenim espais de confiança, millor. O sigui, amics, amigues, a l'escola, si hi ha un espai per poder parlar-ne. Perquè la primera frase que deia al principi era des del que jo sigui conscient que allò és important, ho puc canviar. Si em sembla que hi ha coses que no ens estan funcionant, ho posem damunt la taula i a veure què fem per anar canviant-ho. A millor, si pot ser.
Sempre millor.
Sempre millor.
Aquest seria l'objectiu, la salut de ferro. Compartir.
Compartir-ho.
No només els problemes, sinó compartir... Ara estic pensant en hàbits saludables. Mm. Que quedem per anar a córrer, quan ja tenen certa edat.
O anar a passejar, o anar a la muntanya, no? Perquè ara... podem fer coses molt senzilles. Els que vivim a ciutat ens hem d'espavilar, no? Aquí a Barcelona doncs vas al Tibidabo, vas a la platja, vas cosetes... no tot passa per anar a gastar diners. I, per tant, fer-ho conjuntament és fantàstic. I si, a més, pots fer-ho amb altres amics, amigues, i, doncs, és una forma també de crear això del clan, no? I el compartir. El compartir perquè, al final, tens vincles més enllà de sentar-te a la taula i explicar, passar la llista de com ha anat al col·le, què has fet... Què no has fet? L'altre dia escoltava una conversa a l'autobús que li deia la mama, una mare a la filla, diu, què has fet al col·le? La resposta de la nena va ser, el de cada dia. I jo com a profe gairebé moro. Vaig pensar, què fem? Però clar, a vegades caiem només amb aquest qüestionari de què has fet.
Clar, i estava era complicat,
era complicat.
Seguir aquella conversa. Sí. Era un punt i a part,
sí.
No era ni un punt i seguit.
No.
Bé, doncs paciència per aquella mare i per
tothom.
I per tothom, paciència i conviure amb la imperfecció. Jaume Fabró, mestre i antropòleg, director general de l'Escola FEDAC Sant Andreu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Agenda. Avui tenim també una cita, apunteu a l'agenda, el 2 de novembre tindrà lloc el curs Al·lèrgies i Intoleràncies en l'àmbit lectiu a càrrec de la mestra i infermera Mònica Civit. Als docents que us voleu inscriure a l'acció formativa podeu fer-ho a través del formulari que trobeu a la web de la FEC, www.escolacristiana.org. I acabem amb música. Avui es tracta de Lovely, la cançó de la Billie Eilish que canta amb Khalid, on expliquen com intenten superar la tristesa i la depressió que els acompanyen. Recordem que per tenir aquesta salut de ferro que tant anhelem, també cal que tinguem una bona salut física i mental. Ja acabem. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos, com sempre. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
Skin upon.